Notícies Vespre. Aleix Graell.
El govern català es planteja acabar amb aquesta mesura restrictiva d'entrada a l'interior dels locals. Carmen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha explicat Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública de la Generalitat.
L'informe està força avançat, però estem esperant, com s'ha dit, a veure què es diu en la reunió del Consejo i del Comitè Científic Assessor d'aquesta tarda.
Tot plegat un dia que els indicadors pandèmics tornen a empitjorar.
I Pimec tem que els fons europeus de recuperació no arribin a les petites empreses. Josep Ginesta és el secretari general de l'entitat.
De res serviria que féssim grans reformes, que féssim gran aportació de recursos econòmics i que aquests no arribessin al nostre teixit productiu, que, com deia el president, és fonamentalment de petita i mitjana empresa. Saben que a Catalunya el 99,8% de les empreses són petites i mitjanes empreses.
A més, la patronal ha criticat la reforma laboral del govern central i demana al govern català un impuls definitiu al Pacte Nacional per la Indústria.
I en el temps dels esports explicarem que el Centre d'Esports Sabadell juga a les 8 al primer partit de la segona volta contra l'Alcoyano.
Pedro Munitis pot comptar amb tots els efectius, menys el lesionat César Morgado, que en té per tota la temporada. A 8:15 comença la transmissió al Sabadell en joc.
Un temps dels esports que comentarem també la victòria de l'Astralpool Natació Sabadell davant l'Eixei de Canari i el sorteig de Copa de la Reina de l'equip femení, que ha estat prou benevolent.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Passant 7:02, comencem aquest informatiu amb Toni González al control tècnic.
Els serveis.
I comencem fent una mirada a les carreteres que a aquesta hora presenten les incidències típiques d'un dimecres a la tarda. Les principals circulacions amb retencions són a Montcada i Reixac, a la C33 i també a la C58, en direcció a Barcelona també en aquesta població.
El temps.
Ara mateix 8 graus a Sabadell, 3 més que aquesta hora ahir. Però què ens espera per les pròximes hores? Connectem amb la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura ja ha començat a pujar força respecte a primera hora del matí. Respecte a ahir, fins i tot tenim una temperatura més alta, i és que a hores d'ara, en punts de la Selva, tenim una temperatura que està rondant aquests 16 graus. I a d'altres indrets del litoral, ben bé, ronda entre els 14 i 15 graus. Tot i això, és més baixa cap a l'interior, amb valors de 7 i 8 graus, i amb una temperatura que ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores, i ho farà fins ben bé els 10, 11, 12 graus en alguns sectors de Ponent. D'altra banda, durant la tarda s'espera un temps molt asserenat i de cara a demà tindrem un temps molt similar al d'avui. És a dir, ens despertarem amb molt fred, amb unes gelades a l'interior molt intenses, tornarem a parlar de valors negatius molt baixos, de menys 5, menys 6 graus de nou, però durant la resta de la jornada tornarem a repetir un temps molt similar al d'avui amb cel serè i amb temperatures més agradables de cara al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 7:04 de la tarda, comencem. La decisió del futur passaport Covid és imminent. El Comitè Científic Assessor s'ha reunit aquesta tarda per presentar el seu informe sobre la mesura i, tot i no ser vinculant, podria marcar la decisió. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, assegura que decideixin el que decideixin, ha de ser ja.
Si a partir de la reunió de l'informe, etcètera, es valorés després que caldria aplicar el certificat, caldria córrer molt, 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 perquè té que entrar avui per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però són terminis molt, molt ajustats.
Un passaport Covid que sobre s'ha de posicionar al cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí.
Manel Cervantes creu que s'ha de retirar perquè no ha complert amb els seus objectius.
No ha servit perquè volíem. El que el té no està protegit d'agafar la malaltia i, per tant, de què serveix tenir aquest passaport?
En el mateix sentit, s'ha mostrat satisfet que s'aixequin la resta de restriccions perquè assegura no serveixen per contenir el virus.
Quan es veu que aquestes mides no són eficaces, busquem-ne d'altres. La meva teoria és que tenir tancat un país 3 anys no acaba amb les pandèmies.
Més enllà de les mesures, Cervantes també ha carregat contra el protocol d'aïllament aplicat en cas de positiu en infants.
Molta gent tancada, tota la família a casa, per un nen que ha tingut mocs. Jo tinc la impressió que això ens ho hem de fer mirar.
En tot cas, les dades epidemiològiques segueixen empitjorant. A Sabadell, el risc de rebot ha pujat fins als 7.700 punts, 124 punts més que ahir. En canvi, la velocitat de contagi ha baixat una centèsima, fins a 1,15.
I el Vallès Occidental és la comarca on menys es cobreixen les baixes de mestres durant aquestes dues primeres setmanes de curs. Actualment, només un de cada quatre substituts demandants han arribat als centres educatius. Les places s'ofereixen, però no hi ha professionals que les demanin. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. El motiu cal buscar-lo en les substitucions que s'ofereixen, que sovint són de terços o mitges jornades. Per això, Marta Marc, de l'USTEC, ha explicat al Cafè de la Ràdio que una de les maneres de revertir aquesta situació és oferir jornades completes.
Hi ha substitucions que s'estan fent a terç o a mitja, és a dir, a jornades inferiors a la completa, i hi ha persones que no volen aquest tipus de jornada, ni menys per les substitucions que s'estan donant de dos o tres dies. Llavors nosaltres el que demanem i el que portem demanant des de fa molt temps és que totes les substitucions es facin a la jornada sencera.
Cal tenir en compte que aquestes baixes no cobertes deixen del tot desorientades les direccions dels centres educatius, que estan vivint un autèntic col·lapse. Per això, Marc assegura que no són directors o professors, sinó gestors Covid.
Bueno, les direccions també estan a tope de feina perquè es troben amb substituts que arriben i tu aquí substitueixes. Doncs jo substitueixo aquesta persona. I aquesta persona qui és? Per tant, estem arribant a substituts de substituts o substituts de substituts de substituts que ja no han arribat al centre i no saben quines són les especialitats. Vull dir, hi ha un desgavell absolut.
Per tot això, reivindiquen que es considera que els professionals educatius tenen un alt nivell de risc de contraure el virus i per això caldria que els docents poguessin comptar amb mascaretes FFP2.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Obrim plana econòmica perquè hi ha hagut una estirada d'orelles de la Pimec a Barcelona i a Madrid. La patronal de la petita i mitjana empresa assegura que la reforma laboral del govern central no ha estat prou democràtica i demana als partits que introdueixin esmenes durant el seu tràmit parlamentari. Alhora també ha criticat el Pacte Nacional per la Indústria que impulsa la Generalitat.
Pimec ha realitzat aquest matí una roda de premsa per valorar l'activitat del 2021. Josep Ginesta, secretari general de l'entitat i exsecretari general de Treball de la Generalitat, ha reclamat un bon Pacte Nacional per la Indústria.
Resulta que Catalunya està invertint més en un pla pilot de la renda bàsica universal, que és un pla pilot que ja explica el mateix director d'aquest pla pilot que no es podrà implementar a Catalunya, que no pas al Pacte Nacional per la Indústria. Clar, en un país d'aquest tipus és difícil que hi hagin empreses que puguin tenir, els hi costa molt tenir interès en apostar per la indústria d'aquest país, no?
Ginesta també ha apuntat que la reforma laboral no és democràtica. El sector que representa 9 de cada 10 empreses i és el 70% dels assalariats a Catalunya considera que se'ls hauria de tenir en compte a l'hora de negociar les condicions del mercat de treball. Des de la secció vallesana, el seu president ha volgut tenir paraules més conciliadores i ha assenyalat els reptes per aquest any.
Estar pendents de les empreses per evitar que en qualsevol moment puguin fer els seus tancaments corresponents. Per tant, és una alerta que volem estar, ajudar-los i estar amb ells al costat perquè abans que s'arribi a una situació difícil després de remuntar, puguem assessorar-los i ajudar-los en tot el que correspongui. No?
Sobre els fons Next Generation, Pimec assegura que podrien no arribar als empresaris.
Passen 9 minuts de les 7 de la tarda, el Partit Popular carrega contra el govern del PSOE i de Colau. En una visita al barri de Can Puiganer aquest matí, on s'han reunit amb 4 entitats d'immigrants, els populars han iniciat la campanya en dos eixos: no tolerància a les ocupacions d'habitatges i acabar amb la migració, que qualifiquen d'irregular.
Manuel Reyes, president provincial de PP a Barcelona, ha apuntat que hi ha deixadesa als barris i que el govern de Barcelona en Comú anima les ocupacions d'habitatges a tota la demarcació.
Un canvi legislatiu que una vivienda que sea ocupada pueda ser desalojada en menos de 12 horas y, por lo tanto, el propietario pueda recuperar esa vivienda. En muchísimos casos, esas viviendas que son ocupadas son primeras y segundas viviendas y, por lo tanto, no estamos hablando de grandes tenedores, estamos hablando de personas individuales o de pequeños tenedores que tienen miedo, insisto, en abandonar sus domicilios porque se lo pueden encontrar ocupado y no van a recuperar la posesión de su vivienda. Y también lo que vemos es la problemática de muchas comunidades de vecinos que se ven inseguras.
Les dades últimes del Ministeri de l'Interior mostren que a Catalunya fins al setembre del 2021 es van registrar més de 13.000 denúncies contra ocupacions. Per això, el PP creu que cal un canvi legislatiu que acabi amb el que qualifiquen de màfies. Pepe Ortiz, diputat del Congrés i portaveu d'Immigració.
Las mafias nunca pierden con la migración irregular y son las mafias las que están negociando con estas personas para favorecer la migración irregular y para generar muchos problemas. Entre ellos lo que nos hemos encontrado aquí en Sabadell. Hemos visitado este barrio y hemos visto las consecuencias de esta migración irregular, de ese efecto llamada, porque el efecto llamada, el aumento de la migración irregular que está sufriendo España, que está sufriendo Cataluña, tiene nombre y apellidos, y es el gobierno de Pedro Sánchez.
Un efecte, però, que no s'ha produït des que governa el PSOE i Podem, ja que el saldo net de persones migrades al 2020 es va reduir a la meitat en comparació del 2019 i l'any passat va tornar a reduir-se fins les 201.000.
I tornant al territori, però en un altre ordre de coses, diverses entitats han presentat avui una campanya perquè es redacti un pla territorial sectorial agrari específic del Vallès. La iniciativa vol combatre la pèrdua de sòl agrícola i forestal al territori. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Les impulsores són Agroterritori, Unió de Pagesos, Via Vallès, Agrària Vallès i ADENC. El president d'aquesta última, Joan Carles Salles, destaca la importància dels vallesos a la província.
Aquestes dues comarques metropolitanes, el Vallès Occidental i Oriental, són potser les comarques amb més espais d'ús agrari i forestal de la regió metropolitana de Barcelona i alhora també són comarques que contribueixen a la sobirania alimentària, al gaudi de la natura i a la conservació de la biodiversitat.
Els impulsors asseguren que en els últims anys s'han perdut 17.000 hectàrees a la plana del Vallès. Ara, amb el pla, es vol evitar continuar perdent terreny agrícola i forestal, el qual asseguren que manté els municipis inclosos amb una qualitat de vida superior que no passi a acabessin sent un suburbi metropolità. També s'acompleix la funció de rebost alimentari.
En cert sentit, el que estem demanant és una manera de trobar eines i recursos per fer compatible l'activitat urbana i l'activitat agrària, de manera que això es preservi el medi natural, perquè l'activitat humana agrària ajuda a conservar el medi natural.
Les entitats adverteixen que no tot es resol simplement no urbanitzant i cal dotar-se de més eines en l'ordenació territorial.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 13 minuts de les 7 de la tarda. Sabadell se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional en la memòria de les víctimes de l'Holocaust amb un programa d'actes que s'allargarà fins diumenge. Tot plegat, emmarcat en la iniciativa One Day de l'Holocaust Memorial Day Trust.
El tret de sortida dels actes els donarà demà a la tarda la tradicional ofrena floral al monòlit de la plaça Montserrat Roig. L'objectiu és mantenir viu en la memòria uns fets que no han de tornar a passar, com destaca el president de Miquel de Mauthausen, Joan Manel Calvo.
On el que recorda és l'Holocaust que vam patir a la població jueva europea, un fenomen de caràcter exclusiu i que defineix malauradament el que és la història d'Europa, ja que l'assassinat massiu de milions de persones en aquell fenomen en aquella època del nazisme no té comparació a la resta del món ni a la història.
A banda de l'ofrena floral, aquest divendres es representarà al teatre principal l'obra Domicili Inconegut, una adaptació d'una novel·la de Cressman Trailor escrita l'any 1938. Dissabte es farà un itinerari per les estolpestaines de la ciutat i diumenge hi haurà la projecció d'un documental sobre el camp d'Auschwitz.
I la tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell, ha aprofitat la presentació d'aquest programa d'actes per anunciar l'inici de les obres de remodelació de la plaça Montserrat Roig. Seran el 30 de gener.
I serviran per unificar aquesta plaça amb l'adjacent Mestre Plana, especificant definitivament la via que la separa. Així mateix, també es canviarà l'ubicació dels Jocs Infantils i el monòlit de les víctimes de l'Holocaust se situarà a l'actual espai infantil, on es preveu que tingui més protagonisme.
Tindrem també un foco que anirà al monòlit perquè es vegi molt més bé les persones que estigui enfocat quan sigui al vespre i també aprofitarem per fer aquest canvi que també que teníem pendent en el monòlit, de treure el nom de l'Enrique Tomàs i també el que farem serà posar el nom
d'ús de portats més, doncs, que hem aconseguit a trobar gràcies a l'ajuda de l'amical de Mauthausen, i tot això doncs, ho farem en aquesta remodelació de la plaça.
D'altra banda, també es retirarà una estolpestaina i se situarà davant de l'antic domicili de la víctima.
I els sabadellencs tornaran a creuar fronteres aquest 2022. Si més no, aquestes són les previsions de l'Associació Sabadell Viatgera, que espera incrementar el volum de reserves per a destinacions internacionals al llarg dels pròxims 12 mesos. Els Estats Units, Maldives, Tailàndia o el Japó seran algunes de les localitzacions estrella de cara al pròxim estiu. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. La pandèmia en general i l'explosió de contagis per la variant Omicron en particular no faran enrere els sabadellencs que vulguin viatjar durant aquest any. Així ho creuen els responsables de Sabadell Viatgera, que tenen moltes expectatives posades en aquest 2022. El vicepresident de l'entitat, Josep Sala, creu que aquest any serà el de la reobertura total. Per això, molts sabadellencs ja han iniciat l'organització dels seus viatges de cara a l'estiu i fins i tot la pròxima tardor.
No estem a l'ordre de prepandèmia, evidentment que no, però estem molt millor que el 2020 i estem molt millor que el 2021. És a dir, comencen a haver-hi vendes per l'estiu, comencen a haver-hi vendes per la tardor, el que semblarà una miqueta sorprenent, no? Però les agències de viatge organitzem grups de gent compacta, i aquests grups es preparen amb temps. Doncs et faries creus l'alegria que hi ha i l'interès que hi ha per aquestes sortides, no?
En aquest sentit, Sala ha reivindicat el paper de les agències, que estan al dia de tots els protocols per viatjar a qualsevol indret del món amb totes les garanties. Afirma que aquest és el tret de qualitat que poden oferir.
Tenim més gent que pregunta i s'informa, i sobretot per què? Perquè estem al dia de tots els protocols. Estem al contacte directe amb el Ministeri de l'Exterior, en tots els països, i sabem els canvis que hi ha en qualsevol país al moment. Per tant, assessorament bé el client i no tindrà aquest problema.
Josep Sala ha fet aquestes declaracions al matí, tot coincidint amb el primer aniversari de la creació de l'associació Sabadell Viatgera, que engloba les petites agències de viatge de la ciutat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Repassem ara notícies en format més breu.
Avui també és notícia.
Els treballs de millora de l'arbrat urbà de Sabadell avancen a bon ritme.
L'Ajuntament ha decidit avançar la replantació de 380 unitats previstes, que sumades a les 784 de la primera fase permetran completar el pla de reposició. A partir d'avui s'inicien els treballs previs a diferents carrers com el Samuntada, Salvany o Josep Renom. L'objectiu d'aquest pla és la millora de carrers arbrats i substituir els exemplars que presenten problemes de seguretat o salubritat per espècies més idònies.
I la fotoperiodista Mireia Comas ha estat multada amb 601 euros per fotografiar un control policial al barri de Can Anglada, a Terrassa.
Els fets van passar el 30 de juny, quan Comas va retratar amb la seva càmera un control en què els Mossos d'Esquadra havien aturat un vehicle amb joves magrebins a l'interior. Un dels agents s'hi va adreçar i li va ordenar que esborrés la fotografia, i ella s'hi va negar. Un segon agent també s'hi va adreçar amb un to més dialogant, segons Comas, però en identificar-la assegura que la van amenaçar amb detenir-la. El passat 19 de gener va rebre la notificació de la sanció, on assegura que no s'especifica el motiu explícit de la multa, si bé es remet a l'aplicació de la llei Mordassa.
Passen 18 minuts de les 7 de la tarda. Fins al 13 de febrer podeu anar al Casal Pere IV a veure l'exposició Gent de Concabella. Es tracta de 36 retrats en blanc i negre que el membre de la secció fotogràfica de la UES, Miquel Traveria, va fer en aquest poble de la Segarra, en el marc de la iniciativa Objectes Significants.
La iniciativa consisteix en retrats on el fotografiat escull un element i un lloc que són importants per ell. Des de la Rambla, estant, es veu el retrat de la Dolors. Traveria en explica la història al programa al matí.
La Dolors està amb aquest gatet, és un peluix. És un peluix perquè hi ha un fet curiós, que ells viuen en una casa allà a Concabella i cada dia un gat del carrer entrava a la casa i anava a saludar-la amb ella. I ella es posava molt feliç, molt contenta, connectava molt bé amb aquell gat. Però, clar, el gat marxava. La resta del dia no hi havia el gat i el trobava a faltar. I llavors el fill li va posar aquest peluix, amb el qual ella ja estava feliç.
Objectes Significants encara és una proposta oberta als sabadellencs que s'hi vulguin apuntar.
Oh, 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 oh.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern crearà una nova acreditació professional de cures dirigida especialment a dones.
La secretària d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, concreta que es prioritzaran les víctimes de violència masclista, famílies d'un nivell de renda baix i les persones migrades. L'objectiu és que els beneficiaris d'aquesta acreditació, que majoritàriament seran dones, puguin accedir a condicions laborals de qualitat.
Funcas eleva més d'un punt la inflació mitjana anual prevista per a 2022 fins al 3,5%.
El Centre d'Estudis estima que el preu de l'energia i les matèries primeres es mantindrà almenys fins la primavera. D'altra banda, la taxa d'inflació subjacent, la que no té en compte els productes energètics i els aliments no elaborats, se situarà en el 2% de mitjana, 6 dècimes més que les últimes estimacions.
I un banc, el BBVA, preveu un creixement de l'economia catalana del 5,7% el 2022 i el 5% el 2023.
El 2021 s'ha tancat amb un creixement del 5,2% del PIB per sobre de la mitjana de l'Estat. La recuperació del turisme prevista, la reducció dels colls d'ampolla, la normalització del comerç internacional i l'execució dels fons europeus Next Generation impulsarà el creixement a ciutats com Barcelona i Madrid, segons el BBVA. El banc considera que el repartiment i l'ús d'aquests fons són essencials per aconseguir una recuperació inclusiva.
Passen 21 minuts de les 7 de la tarda, ara parlem d'esports.
Esports.
I ho fem centrant-nos en el futbol perquè d'aquí a poc a més de mitja hora, a les 8 del vespre, el Centre d'Esports Sabadell engega la segona volta de la primera ref, encara amb dos partits pendents de la primera. L'equip de Pedro Bonitis rep l'Alcoyano a la nova Creu Alta. Anem fins allà amb l'última hora. Pau Vituri, bon vespre.
Bon vespre, Aleix. Doncs ara mateix únicament s'escalfen aquí a la gespa de la nova Creu Alta els porters de l'Alcoyano, pendents que surtin a escalfar-se els jugadors de tots dos equips. En aquest primer partit de la segona volta, ja amb alineacions confirmades a 38 minuts perquè comenci aquest partit, el Sabadell sortirà amb Emilio Bernat sota pals, línia de 4 amb Òscar Rubio, Aleix Coc, Teo Quintero i Diego Caballo, Iago Indias i Sergio Aguza al doble pivot, per davant Alfred Planas a una banda, Jacobo González a l'altra, Boniquet a la mitja punta i Néstor Querol en punta d'atac. Per part de l'Alcoyano jugarà amb José Juan a la porteria, Lillo, Primi, Carlos Blanco i Ángel López en defensa, Toni Abad, Fran Miranda i Manol i Anton al mig del camp, Mourad i, atenció, la gran novetat, Toni Cabarre, l'exarlequinat, surt de partida avui a l'equip de Vicente Parras. A aquesta hora de la tarda, recordem, el Centre d'Esports Sabadell és antepenúltim amb 18 punts i es troba a 5 de la salvació, però amb 3 partits menys respecte al Camp Múrcia, que ara mateix, insistim, és l'equip que està marcant la salvació. El Sabadell, com diem, juga tot just el seu tercer partit d'aquest 2022, després dels dos últims ajornaments contra el Betis Deportivo i l'Albacete. Tan bon punt acabi aquest Notícies Vespre, Sabadell en joc aquí a Ràdio Sabadell, moment en el qual, per cert, surten a escalfar-se els jugadors de l'Alcoyano.
Doncs gràcies, Pau, us escoltem quan acabem.
Fins ara.
Un Sabadell-Alcoyano que no és l'únic partit que es juga aquest vespre. A Segona Catalana, el Tibidabo recupera d'aquí a una hora la visita ajornada fa 10 dies a Sallent. Entre el descans de l'últim cap de setmana i aquest enfrontament pendent, els de Dani i Leoncio només han pogut jugar un partit del que portem de 2022. La derrota en el derbi contra el Sabadell B, els de Torre-Romeu es troben a mitja taula, però fa 6 jornades que no guanyen i davant tindran el cué destacat del grup 4 amb només 5 punts. El xiulet inicial serà a 8:45. I a la preferent femenina, el Centre d'Esports continua mostrant símptomes de millora. Les arlequinades van sumar un punt més a la classificació amb l'empat a 0 al camp d'un rival directe per la salvació, com és el Llerona. Xavi Colomer, bon vespre.
Bon vespre, Aleix. Diumenge serà un aspirant a l'ascens, el Martinenc, qui posarà a prova el bon moment de les arlequinades, que malgrat els últims bons resultats continuen penúltimes al seu subgrup. Marc Gabriel és el tècnic del Sabadell.
Valorem molt positivament aquest canvi respecte a l'anada. En aquest 2022 encara no coneixem la derrota, sí que encara no hem guanyat, però els resultats crec que són positius. Cada cop competim millor i això es nota, per exemple, en resultats com l'última jornada i l'anterior.
El Martinenc, per la seva part, és sisè, però travessa per una nefasta ratxa de resultats. El duel serà Olímpia diumenge a 11:45.
Ens fixem ara en la piscina en waterpolo, sorteig molt benèvol per l'Astralpool Natació Sabadell a la Copa de la Reina. L'equip de David de Palma, vigent campió de la competició, no es trobarà amb cap dels seus principals rivals en una hipotètica final.
El club s'enfrontarà als quarts de final al Sant Feliu, vuitè classificat de la Lliga, i si passa a les semifinals es veuria les cares amb un dels dos equips que estan just per sobre, Catalunya o Rubí. Claudi Martí, president de l'entitat, admet que han estat de sort en el sorteig.
Cal dir doncs, que la sort ens ha afavorit i molt a priori. I bé, és una competició oberta que s'ha de jugar, evidentment, però a l'altra banda del quadre sembla molt més complicada. Però bé, nosaltres la nostra idea és que hem de guanyar els tres partits, com hem fet moltes i moltes vegades, i el nostre objectiu està clar, els tres partits guanyats i intentar guanyar la Copa.
La resta d'eliminatòries són el Sant Andreu Medi i el Terrassa Mataró. La Copa de la Reina es disputarà a les instal·lacions segarenques de l'11 al 13 de febrer.
I per la seva part, el masculí no ha tingut pietat aquesta tarda contra l'Etxeide Canari.
Golejada de l'equip de Quim Colet a Can Llong per 16-2, que els consolida momentàniament a la segona posició de la divisió d'honor. L'argentí Ramiro Beic ha acabat com a màxim realitzador del duel amb 3 dianes. A l'espera que el CNB es posi al dia, el club ja té 5 punts de marge i 2 partits més respecte al seu rival a les semifinals de l'Eurocup.
I que ara el Castellet serà la banderada de la delegació espanyola als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. La surfista de neu sabadellenca farà parella amb el pilot d'esquileton Ander Mirambell en la cerimònia inaugural el divendres 4 de febrer.
Recordem que el Comitè Olímpic Internacional permet aquest doble banderat des dels passats Jocs d'estiu de Tòquio. Serà la segona ocasió en què Castellet encapçali l'expedició de 14 esportistes espanyols després de fer-ho el 2010 a Vancouver. La rider local només podia expressar felicitat un cop coneguda la notícia.
Buah, estoy súper emocionada, me hace muchísima ilusión. La verdad que cuando me han llamado esta mañana para decirme que iba a ser la banderada en Pekín, no me lo podía creer, porque al haber sido ya banderada era algo que no me esperaba. Así que va a ser un honor enorme llevar la bandera y representar a mi país en estos Juegos. Así que ya tengo ganas que llegue China, que lleguen los Juegos y hacer lo que sabemos.
Els de Pequín seran els cinquens Jocs de Castellet, qui encara té pendent aconseguir una medalla en una cita olímpica. Arriba, això sí, platòrica, a la Xina, amb 4 podis en les 4 proves que ha disputat aquesta temporada. La competició de Halfpipe es durà a terme els dies 9 i 10 de febrer.
I més notícies en format més breu, doble derrota sabadellenca a la Copa Catalunya masculina de bàsquet.
El Natació Sabadell, que encara no coneix la victòria lluny de les naus, va caure per 81-78 en polèmica arbitral a la pista del Vilatorrada. Marc Uller, jugador del club, relata aquests minuts finals.
Bueno, era un partit molt igualat, vam arribar als últims minuts pues, que no se sabia qui anava a guanyar, perquè en veritat doncs, depenia molt bé dels petits detalls que hi havia. I bueno, ja van haver-hi certes decisions, tal com a la primera part van perjudicar clarament el Vilatorrada, els moments finals ens van perjudicar a nosaltres.
Més contundent, 81-58 va ser la desfeta del bàsquet Pia a Montgat.
I el futbol sala Sabadell, el femení, encadena 6 derrotes consecutives a la segona divisió. A la darrera pista de l'Eixample 4-1, tot i aquest resultat advers, va ser davant d'un dels millors equips de la categoria i les sensacions, a poc a poc, sembla que van millorant. Maria Isern, jugadora de l'equip, valora la bona primera part que van fer.
A la primera part vam acabar 2-1. Nosaltres no ens esperàvem per res, bueno, jo crec que no ens esperàvem, vaja, aquest resultat a una mitja part amb un equip que, bueno, que està fet per pujar de categoria, o sigui, té de les millors jugadores allà i va haver-hi opcions, la veritat és que sí. En la segona part ja, bueno, va marcar 2 gols més i ja es va fer més complicat.
Les arlequinades segueixen a un punt de la salvació a les portes de rebre a Cal Balsac dissabte a les 6 la Concòrdia a Llagostera. Vinga, un minut per 8:15 del vespre, marxem. Això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre del 26 de gener de l'any 2022. Ara deixem l'antena en mans dels companys d'esports del Sabadell en Joc. Pau Vituri, Adriana Arroyo i Sergi Garcés ja són a la nova Creu Alta per explicar-vos tot el que passarà en aquest Sabadell Alcoiano. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web de radiosabadell.fm. Que vagi bé, fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.